Bon dia i benvinguts a aquest primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. En aquesta nova temporada esperem poder compartir amb tots vosaltres algunes experiències i reflexions sobre l'educació dels infants, joves i adults, perquè encara que algú no s'ho cregui, sempre podem modificar conductes, aprendre coses noves i créixer com a persones.
La temporada passada la vam acabar parlant del centenari de l'escola Antoni Vilanova de Falset. Recordàvem fets, anècdotes i vivències amb tres directors que havien passat per l'escola entre els anys 1977 i 2012 i amb un exalumne que hi va estar del 1953 al 1960. Amb ells vam recordar com s'ensenyava, quins materials hi havia llavors, com s'organitzaven, quina relació havia entre mestres i alumnes, i va sorgir tot un grapat d'anècdotes i d'experiències que eren de veritat molt entranyables. Avui volem parlar del que ha representat la celebració d'aquest centenari, també volem parlar del moment actual i del futur de l'escola Antoni Vilanova, i ho farem amb els membres de l'equip directiu actual.
Així doncs, avui ens acompanyen dos membres de l'equip directiu, que és el Jordi Valero, que és director de l'escola, i el Joan Lluís Barceló, que és el cap d'estudis. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per haver-nos convocat.
No, gràcies a vosaltres. Doncs bé, com dèiem abans, en l'últim programa del mes de juny vam estar parlant del passat, i ara doncs ens agradaria parlar del present, i després doncs això, no?, si teniu projectes de futur, que penso que és bo, no?, que la comunitat educativa i els que no són de la comunitat educativa coneguin el treball que s'està fent a l'escola. Aleshores, per començar, per centrar-ho una mica, ens podríeu explicar quina és l'organització de l'escola i els principals objectius que heu plantejat per aquest curs?
Molt bé. Bé, nosaltres som una escola d'infantil i de primària. Això en el sistema educatiu actual significa que tenim infants des dels 3 fins als 12 anys en dues etapes. Una d'infantil, que és de 3 a 6, o sigui, 3 cursos de parvulari, i una de primària, que són 6 cursos, de primer fins a 6è. Als 12 anys acaben l'escolaritat a la nostra escola i continuen l'escolaritat obligatòria a l'institut. Llavors, com bé has dit, l'escola hem de tenir. No només és bo que tinguem projectes de futur, sinó que els hem de tenir ineludiblement. Som una institució que estem treballant al futur. Els infants són el futur i, per tant, òbviament, aquests projectes els fem cada dia, dia a dia, i això és el present de l'escola, però els tenim assenyalats mirant aquest futur, que serà el món que els infants i els nens i nenes que tenim en aquests moments hauran de viure. En la celebració del centenari ho referíem en l'acte final. Els nostres alumnes que han començat P3 aquest curs acabaran l'ensenyament obligatori l'any 2030. Sortiran de l'ESO, si encara hi ha ESO, si no canvia el sistema o les franges d'edat que en aquests moments són vigents, serà el curs 2029-2030 que sortiran o continuaran el sistema educatiu amb ensenyaments postobligatoris. Per tant, aquest és la nostra mirada. Actualment ens hem plantejat fer coses molt arran de terra, també, per aquest curs volem fer coses que impliquin famílies, volem encetar un treball que ja portem de fa temps, de millora de l'equipament, de les instal·lacions, i concretament aquest curs volem començar a fer el projecte dels patis de l'escola i l'hort escolar. Llavors, a partir d'aquí, al voltant d'aquest fil conductor, intentarem doncs reunir els impulsos i els esforços de l'administració, de les famílies i de l'escola.
Pues ara, per situar-nos encara una miqueta millor, us farem quasi un examen, eh? Si ens podríeu informar del nombre d'alumnes, de tutors i d'especialistes que hi ha actualment a l'escola, després també de quin tant per cent de mestres tenen plaça definitiva o són interins, i quines línies hi ha ara a l'escola. Eh?
Sí, en aquest moment som una escola de dues línies, això vol dir que a cada curs tenim dues classes a cada nivell. Tenim uns 340, bueno, exactament avui, 347 alumnes, i de professors tenim 26 dotacions Això vol dir que administrativament tenim 26 llocs de treball. Com que hi ha situacions de reduccions de jornada i altres, tenim en aquests moments 30 mestres. No a temps parcial tots, però sí, doncs 23 d'aquests 30 sí que són a temps parcial i els altres són a temps complert i els altres a temps parcial. Això vol dir, doncs, a nivell del que em preguntaves de destinacions definitives, tenim un equip bastant estable. Estem al 77% de mestres amb destinació definitiva a l'escola i amb un 23% de mestres o bé interins o bé propietaris provisionals, diguem-ne, que no tenen la destinació encara definitiva. És una proporció molt bona. Això vol dir que hi ha un gruix molt important de mestres que coneixen l'escola, que estan vinculats i que també l'entorn, les famílies, també els coneixen i, per tant, poden tenir una relació fluida.
Molt bé. I a nivell pedagògic, quines activitats destacaríeu? Seguiu una línia d'escola a cada nivell o cada mestre s'organitza una mica a la seva manera? Això potser li toca més al cap d'estudis, no?
Sí, però...
Bueno, les línies d'escola són construccions que fem als centres, són construccions que elaborem a partir d'un currículum, que és un document marc que ens genera tots això, una sèrie d'aspectes prescriptius que els nens han d'aprendre, els continguts, les competències, en el nostre cas, en el currículum actual. Però la línia d'escola és algo que construeix el centre. Construeix el centre a base d'acords, de tenir una mirada sobre la realitat que ens envolta i, per tant, d'ajustar-se a aquesta realitat que ens envolta. Perquè una construcció que no tingui un sentit pels alumnes que tenim al davant no tindria cap sentit per ningú. La idea és ajustar l'ensenyament i l'aprenentatge a les necessitats reals del nostre entorn, no? Per tant, les línies d'escola es construeixen en una societat com la nostra que està canviant constantment, no? I és una cosa que s'elabora al llarg de moltíssims anys. Els residus de tot això són els documents en els quals estem treballant, que són documents com ara les NOF, les normes d'organització i funcionament, aquests documents on hi van figurant tots aquells objectius que nosaltres considerem prioritaris, no? Però també és veritat que la pràctica diària, les activitats que anem fent, ja ho van reflectint això, no? Allò que l'escola considera fonamental. Un dels aspectes que des de fa molts anys considerem fonamentals és, per exemple, la cura del medi ambient. Som escola verda i això es reflecteix en moltíssimes activitats que fem, no només amb la placa que tenim penjada a l'edifici, no? I en aquest sentit, aquesta línia d'escola es va solidificant, es sosté en aquesta capacitat que tenim els mestres d'arribar a acords i sobretot de tenir una plantilla, això que dèiem ara, no? Una mica estable, on aquests acords sigui més fàcil complir-los i tirar-los endavant. Som una escola que hem avançat molt, penso jo. Segurament quan jo vaig arribar a l'escola ja s'havia avançat molt, però la meva percepció és que en aquests darrers 10 anys hem avançat en molts aspectes que repercuteixen directament sobre la vida dels infants, perquè es basen en pràctica diària i no tant en l'elaboració de documents marcs que algunes escoles tenen penjats a la pàgina web i que està molt bé tenir-los, no? I estem treballant, però que la nostra línia d'escola es fonamenta molt en aquesta pràctica que hem anat podem construir gràcies a això, a consensos que podem arribar dia a dia.
Mm-hmm. Però teniu algun mètode pedagògic concret, global, o més bé cada mestre d'aquesta línia comú que vosaltres feu l'aplica segons la seva pròpia visió pedagògica, podríem dir, no?
Nosaltres tenim elements metodològics introduïts dintre de la pràctica diària, com per exemple el treball per projectes.
Sí.
Tenim, per exemple, els tallers, que són elements de treball concrets on hi ha una metodologia i uns condicionants per a tirar-ho endavant, que són molt determinats. No? Però no ens identifiquem amb un corrent pedagògic concret. No ens podem penjar l'etiqueta com algunes escoles poden fer, en què tots tenen un mateix filó, tots han passat per una determinada formació, que això també hi ajuda molt, i per tant no tenim una etiqueta que posar-nos, però sí que intentem veure de les fonts de la pedagogia, diguéssim, més moderna.
No, de fet, això, ho deia el Joan Lluís ara, els documents a vegades són la síntesi i a vegades són la mare de la pràctica, no? La nostra escola, el projecte educatiu, sí que té una fonamentació pedagògica molt clara en el constructivisme, en el treball cooperatiu, són valors o enfocs de la pedagogia que a vegades costa de resoldre, bé, d'aglutinar al 100% a tot l'equip, perquè evidentment la diversitat és amb els alumnes però també sí, és en els mestres. Difícil, sí. I més en un sistema educatiu com el nostre, Catalunya i Espanya, que són els mestres els que trien l'escola i no les escoles que trien els mestres, cosa que fan els sistemes educatius més avançats, acostuma a ser aquesta segona manera de funcionar, que l'escola decideix sobre uns candidats que volen optar aquesta plaça. Aquí tenim que cadascú, legítimament, els funcionaris poden demanar la plaça allà on els interessa i en funció d'un barem se'ls hi dona. Per tant, això fa que els equips hi hagi una diversitat. Una diversitat que és un element bo, però també fructífer, perquè obliga a posar-nos d'acord, obliga a fer, a elaborar això, una línia, que és el que deia al principi el Joan Lluís, és sempre un element en construcció. Les línies no són uns acords ja tancats, sinó que la pràctica, perquè cada vegada ens venen nens diferents, perquè pertanyen a un context diferent. Els nens de l'any 2016 són diferents dels nens de l'any 2000 pelat i de la dècada dels 1980. Els nens també evolucionen perquè la societat evoluciona i tenen unes altres maneres d'expressar-se, uns altres interessos, una altra manera de fer, i l'escola permanentment s'ha d'adaptar. I per tant les línies d'escola sempre han d'estar en funció de la reflexió sobre la pràctica, no? I això és el que intentem fer. Òbviament ho fem en el context contemporani. Ara mateix a tota Catalunya hi ha una inquietud de renovació que sempre hi ha estat, però que de tant en tant sembla com si fes una cresta d'onada, i en aquests moments estem en aquesta cresta d'onada, no? Hi ha un moviment que es va presentar l'any passat, que és l'Escola Nova 21, al qual nosaltres hem demanat d'incorporar-nos, una xarxa d'escoles que aposten per la innovació i aposten per una pedagogia avançada. Fa poc hi ha hagut un reportatge a TV3 que il·lustrava una mica aquestes escoles. Clar, un reportatge de 30 minuts sempre és res un tast, no? Però allò, estem per aquesta línia d'avançar cap al futur, de fer una pedagogia que serveixi els interessos d'aquests infants que deia que tenim en aquests moments a l'escola.
Quan has dit això dels mestres que trien la plaça, amb el tema de l'autonomia de centre, el director no pot reclamar sí. algun mestre o demanar sí. un mestre amb un perfil determinat?
S'ha començat a modificar a partir de la Llei d'Educació de Catalunya i del decret d'autonomia de centre, del decret de direcció i del decret de plantilles, que són decrets que desenvolupen aquesta llei, s'ha començat a modificar. El marc general no s'ha modificat. Els concursos de trasllat, que és el que els mestres funcionaris poden demanar per canviar de centre de treball, això no s'ha modificat. Però sí que s'ha posat un espai per poder fer propostes des del centre, és a dir, mestres interins, en aquelles places que no són definitives, en aquelles places que no estan cobertes encara per un mestre definitiu, que abans dèiem que era un 23% en el nostre cas, doncs sobre aquestes places, un percentatge d'aquestes places, la meitat d'aquestes places, que són 3, o sigui, serien 6, però la meitat, el 50% són 3, per tant, sobre 3 places nosaltres podem fer o bé propostes de continuïtat o bé propostes d'incorporació d'alguns mestres. Però és un marge encara petit. O sigui, els sistemes que ho fan com a sistema de formació d'equips, acostuma a haver-hi una comissió local, que hi ha les autoritats locals i les autoritats de l'escola, i altres sistemes a l'estranger fan aquesta contractació directament des dels centres, però sempre amb comissions una mica àmplies. No? Això encara no, aquí no ho tenim. Tenim un model de concurs de trasllats, de que els funcionaris tenen la prerrogativa de demanar en funció dels punts adquirits per l'antiguitat i per l'experiència.
I una altra cosa, quan has parlat dels projectes i dels tallers, això és a tota l'escolarització o només se centra amb els d'educació infantil, primària?
L'evolució dels projectes comença a l'educació infantil. Els comencem allí, els projectes.
Sí, però inicialment em refereixo si s'allarguen fins a cicle superior.
És un procés que com comentava, comença a l'educació infantil amb la retirada dels llibres i el treball ja directament per projectes. S'introdueixen a cicle inicial, estem fent projectes a cicle mitjà, i al cicle superior, i ja prescriptivament, perquè el currículum així ho demana, faran un projecte anual, perquè a més està inclòs de manera clara i expressa al currículum.
Molt bé.
Per tant, sí podem dir que és tota la primària
i tota la... Una mica per la meva experiència, no?, de quan estava a l'escola, que moltes coses es començaven a educació infantil, continuaven a cicle inicial, i després ja no se'n parlava més, no? I era una llàstima perquè coses que s'havien iniciat, com que jo sempre havia estat amb els petits, a mi em feia pena, no?, que coses que s'havien iniciat a educació infantil encabant no tinguessin una continuïtat. Per veure una mica al final, no?
Sí.
De dir, bueno, a veure, de tot això, què n'hem aconseguit? I per això, no?, m'ha sortit la pregunta aquesta.
Sí, home, de fet, sempre hi ha un efecte embut a l'educació, és a dir, un embut invertit, eh? Comencem amb una boca molt ampla, infantil, s'innova amb més facilitat, és més, allò, hi ha més agosarament per part dels professionals i s'atreveixen a fer més innovacions, i després la pressió social, allò, la sortida cap a la secundària, a vegades ens fa allò, tancar aquest embut i les pràctiques anar-les modificant. Però vaja, en principi també estem fent això, creixent de baix a dalt, que és com es creix sempre, des de baix cap amunt. No?
I llavors, per tots aquests projectes pedagògics que teniu o que ja teniu en camí, projectes i objectius pedagògics, vosaltres quines mancances trobeu per poder-los portar endavant, no?, com vosaltres voldríeu fer-ho, no? Creieu que caldria millorar la formació del personal docent, el que és prioritari, no?, l'adequació de l'edifici o el material didàctic, no?, o inclús el suport de l'administració, que també és molt important, i la relació amb les famílies, tot molt important, no?, però vosaltres, sí. Què veieu en aquests moments, quines són les mancances de tot això? No cal fer una... Quines són les mancances que jo que destacaríeu?
Jo considero fonamental la formació, i jo i molts companys de l'escola la considerem molt important, perquè és realment on pots extreure alguna cosa que canvi alguna la pràctica diària, no? I quan és compartida és quan realment té la potència que ha de tenir, perquè la formació aquesta disseminada en què cadascú fa un curs sobre interessos personals reverteix en mínima, d'una manera molt petita, a l'escola. Llavors, la formació de tot el claustre jo ho veig com un aspecte molt, molt, molt important. En el cas de per exemple, el treball de l'ESTAC, que és un dels projectes que vam iniciar també amb motiu del centenari, vam treballar una mica a l'inversa. Primer vam posar el recurs didàctic, les pissarres, les PDIs, i aquest any treballarem sobre la formació. I és una formació en centre, serà un assessorament, vindran d'una escola, molt probablement de l'escola de Flix, hem de trobar-nos amb ells i acabar de concretar, però una escola que ja funciona així, ja fa anys que treballen amb les pissarres digitals, i ens vindran a assessorar sobre aquest tema, i nosaltres haurem de construir allò que dèiem, el nostre propi model de treballar l'ESTAC a l'escola.
Sí, teniu que fer vostre.
Sí, exacte.
Exacte. Sí, sí.
Tots els altres aspectes són importants, per
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, ja, però...
I aquest curs, sí, prioritzem, òbviament, la formació, però també prioritzarem la millora d'instal·lacions, que abans hem dit, i per tant reclamarem de l'administració que ens posem al dia, perquè hem fet 100 anys, l'edifici, 100 anys es noten, tot i que va ser renovat el 97.
93.
El 93 sí, sí. Va ser remodelat, gràcies. Doncs això... ara com tocaria una altra posada a punt d'alguns elements que ja han envellit de pressa.
Sí,
però
sí.
Bueno.
Parlant doncs del centenari, heu organitzat tot un seguit d'actes, teniu previst fer-ne alguns altres, com han anat aquestes celebracions, tots aquests actes que heu fet, quina resposta heu tingut? Molta feina, suposo.
Això segur.
Sí. Realment, teníem el compromís de tancar el centenari amb el dia, sí. amb la dia, el la 10, celebració sí. del 10 de setembre i de programar tots els actes en funció d'aquesta meta, aquesta arribada al centenari i deixar-ho aquí, no? Però ha tingut tanta volada que, o sigui, veiem que ens ha generat tantes altres dinàmiques amb la gent de l'entorn, nosaltres mateixos, que també és una porta difícil de tancar, la del centenari. Tenim l'exposició encara actualment a l'escola i a les reunions de pares, els pares podran visitar-la, l'exposició una mica reduïda, perquè la del castell va ser bastant més... Bueno, ja falten alguns elements, realment sí. tampoc ho trobaran a faltar gaire coses. Sí. I això, vam estar pensant com fer del centenari un projecte que ens involucrés a tots. Teníem l'experiència d'altres celebracions que havíem fet a l'escola, com el centenari de la cooperativa, l'aniversari de la banda... Havíem estat ja teixint una mica totes les activitats de les celebracions de les festes, la comissió de festes, ja li havia anat donant un contingut una mica unitari, perquè durant tot l'any les celebracions tinguessin algun punt que les connectés les unes amb les altres, no? I aquesta part ja estava una mica ja desenvolupada, ja teníem clar, per exemple, que Sant Jordi, el concurs literari, el tema seria el centenari, que el Carnestoltes, les disfresses serien sobre el centenari, llavors aquests punts ja els teníem una mica situats. Però després vam començar a buscar altres recursos, altres coses que ens interessessin, com un cinefòrum, que ho vam encetar l'any passat, i que aquest any tornarem a anar a l'Artesana a veure una altra vegada algun, segurament el vídeo del centenari, o sí. a més d'un festival que es diu
sí,
el Most. Vull dir que són activitats que després en general tenen una repercussió. No? El cinefòrum de l'any passat aquest any té també com una segona part o una activitat que la relaciona. Bueno, n'han fet moltíssimes. La idea era començar partint de les famílies, de la participació de la gent, buscar allò que ens explica com som i per què som com som i projectar-nos una mica cap al futur. Són aquestes tres potes les que el centenari volia potenciar.
I això de la
família
potenciar. Ha participat força, la família?
Les famílies ja les vam convocar al DENIP, a la celebració que fem del Dia del Pau, que ja portem
sí,
8 o 9 anys
gener, sí.
fent. Anem a la plaça de la Cortera. Sí. Vam convocar les famílies una altra vegada, ja les havien convocat.
Sí, de fet, és el format de Festa de la Pau que fem. Sempre amb les famílies, sempre ho hem fet públicament, bueno, famílies i totes aquelles persones que s'hi vulguin incorporar, no? Però bé, bueno, les famílies...
Sí, i els vam demanar això, que ens expliquessin la seva experiència educativa o que ens diguessin algun record que tinguessin sobre l'escola. Ho vam titular els tuits de l'educació, del dret a l'educació, i les famílies van escriure quatre ratlletes explicant una mica algun record que tenien de l'escola o alguna cosa, alguna reflexió sobre aquest tema. I a partir d'aquí, doncs, ja això, vam començar a preparar l'exposició del centenari de l'abril. Per tant, vam començar a demanar fotografies, a demanar materials, ens vam posar en contacte amb l'arxiu, amb el Jaume Teixidor, que ens ha ajudat moltíssim, no només en el treball nostre de camp, de cercar informació, sinó a les aules, els nens han pogut visitar l'arxiu, han parlat sobre això, la història del centre.
A nivell de col·laboració ha estat magnífic, vull dir, institucions del poble, famílies, l'arxiu per descomptat perquè ens va facilitar molt material i enllaç amb altres arxius que ens podien donar material que s'havia perdut o que no estava localitzat, com tot el que era els plànols de l'edifici i tota la informació del projecte arquitectònic, no? Però les famílies després s'han incorporat des del principi al treball del centenari i han participat amb entusiasme i al final doncs, l'AMPA va assumir la reedició de les samarretes, que era allò una demanda popular per aclamació, perquè quan les vam exposar a la vitrina de l'exposició allà a l'Apsis, sí. les samarretes, diferents samarretes, doncs la samarreta taronja era... La samarreta carbassa, tothom la volia, tothom la desitjava i l'AMPA al final l'ha tornat a fer una tirada. I vaja, l'altre dia, el dia 10, es va veure l'èxit que va tenir i l'anirem veient tot el curs, els nostres alumnes sovint la porten a l'escola.
Mm-hmm. I després, sobre les activitats que han fet a les classes, una mica els nivells, activitats concretes entorn al centenari, tot això ha acabat sent part de l'exposició. Hi ha una part de l'exposició que són tot treballs dels alumnes i una revista que és el número 0 de la revista escolar de l'Antoni Vilanova, o sigui, això pretén el curs vinent, aquest curs que ja hem encetat, vaja, tenim una revista número 1. Sí.
Molt bé, sí. Hi haurà una continuïtat.
Sí, sí, aquesta és la pretensió. Aquest és l'objectiu.
Molt bé. I la resposta de la gent, com la valoreu en els actes que heu fet?
Vaja, molt bé, vull dir, estem molt satisfets de la col·laboració de tothom, tant amb material com amb allò, amb records, amb l'entusiasme que ens han transmès, no? De fet, es nota que això, que l'escola és aquella institució que marca uns anys de la vida molt importants, no? I que també, com que la memòria humana és com és, encara que t'hagi tocat la pitjor escola del món en el franquisme més dur i cru, i això tothom ho diu, però aquelles vivències que has tingut amb els companys, aquells moments de col·laboració, de companyonia i de complicitat amb els... Allò no, és un element que queda per sempre, no? I aquests aprenentatges que es fan a l'escola, aquests fonamentals, de relació amb els altres, de manera de saber afrontar els contratemps, tot això, que és de fet el que ens va modelant com a individus, com a persones, això és el que tothom guarda i recorda, no? I això és el que tothom ens ha transmès, no? Aquesta vivència que ha tingut, vull dir, ha estat a nivell de diguem-ne, si l'energia aquesta es pogués mesurar, hi ha hagut un flux molt important cap a l'escola, que nosaltres, doncs, això, ens volem capitalitzar per anar tirant endavant amb força, no? Perquè veiem que som una institució molt valorada, no? A nivell de vila.
I de cara al futur, quins plantejaments teniu? Perquè has dit que us havíeu inscrit en l'Escola Nova 21. Què representa per vosaltres apuntar-se en aquest projecte?
Bé, continuar tirant endavant, bàsicament. Aquest projecte de l'Escola Nova 21 no sabem si formarem part o no, perquè...
Encara no ho
encara
sabem.
No, o sigui, el projecte d'Escola Nova 21 ha estat... és una xarxa d'escoles que està en construcció, que hi ha un nucli fundador, diguem-ne, de 26 escoles, o sigui, darrere... L'impuls inicial parteix de quatre institucions, el Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya i l'obra social de la Caixa. Després hi ha unes entitats que hi donen suport, com la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i algunes altres federacions de petites empreses. Hi ha aquestes institucions de suport. I llavors hi ha això, un nucli de 26 escoles que són les que impulsen aquesta xarxa d'Escola Nova 21. I en un primer moment van fer una crida per arribar a ser 200 escoles en aquesta xarxa. En aquests moments hi ha 500 sol·licituds, entre elles la nostra, d'escoles que volen aprofitar aquest impuls de l'Escola Nova 21 per tirar endavant, però amb Escola Nova 21, sense Escola Nova 21 hem de tirar endavant. Si estem a la xarxa, voldrà dir que tindrem, doncs, més connectivitat amb altres centres, ens podem compartir millor les experiències, ens arribarà aquesta informació. Si no hi accedim, perquè han de ser congruents amb el seu criteri de fer un nucli no massa extens, doncs ja veurem si estem a dintre, doncs farem. Si estem a fora, anirem al costat, vull dir, tindrem la referència del que estiguin fent i del que nosaltres pensem que s'ha de fer, que és el més important. Que, diguem, del debat de l'escola és el que ens ha de demanar i el camí que hem de fer. Com que aquesta direcció de l'Escola Nova 21 em sembla que és l'adequada, perquè no és que sigui la de les centres d'aquí a Catalunya, sinó que mirem l'entorn que tenim a nivell d'Europa i són les línies més avançades d'educació, els sistemes escolars que tenen més èxit, i no només amb resultats acadèmics, sinó en formació dels individus, dels ciutadans, d'aquelles societats, són aquestes escoles que van per aquesta línia. Per tant, nosaltres ens acostarem a això.
Quina línia més o menys porten? Així,
home, són escoles que treballen...
Esquemàtica.
Sí, que treballen per formar ciutadans, per formar ciutadans que siguin, i ciutadanes, òbviament, que tinguin unes habilitats tant cognitives, que això és el que tradicionalment ha treballat l'escola, com aprendre o conèixer coses, però també de gestió de les seves capacitats, que això no sempre s'ha ensenyat. S'ha ensenyat a aprendre coses, però no com tu has de fer per continuar aprenent. I en la societat del segle XXI les persones hauran d'aprendre tota la vida. Per tant, aquesta gestió de com s'aprèn és el que es vol impulsar. L'altre, un altre eix és la relació amb els altres. Cada vegada les societats són més complexes, són més formades per individus amb més diversitat. I això vol dir que hem d'aprendre a conviure amb uns patrons molt més d'acord i molt més de convergència entre tothom, de dir quins són els valors que estem defensant i quins no, independentment de quin és el nostre origen cultural o el nostre origen social, no? Per tant, aquesta ciutadania s'ha d'educar. Bàsicament, aquests són els... És a dir, coneixement, relació i gestió del que s'aprèn, doncs serien els trets distintius d'aquests sistemes.
Jo penso que és molt interessant, però que també hi ha d'haver una formació, no? Per part de... Es facilita una informació al professorat, una formació perquè pugui saber conduir tot això, perquè no és fàcil tampoc, eh? Són coses, conceptes nous i treballar d'algunes maneres diferents, perquè no pot ser el mestre que doni la lliçó magistral i ja està, que ja no es fa, però tot i així s'ha de saber molt reconduir les necessitats dels alumnes. I això vol dir que el mestre ha de tenir com uns tentacles, no? De saber en cada moment com ha de respondre a les necessitats. I no és fàcil això, eh? No és fàcil. Llavors jo em refereixo, la gent que s'apunta en aquest projecte se li facilita una formació especial o només s'apunta i a partir d'aquí espavila't?
Jo crec que formació específica, entesa que és una formació com una píndola que rebran tots els centres d'Escola Nova 21, no es planteja així. Es planteja més a la línia del que explicàvem al principi. Cada escola sap les seves necessitats. Si mires els teus alumnes, has de ser capaç de descobrir les necessitats dels teus alumnes. I a partir d'aquí, i del teu professorat, has de construir aquest model. I, per tant, una única formació no ens portaria enlloc, perquè hi ha realitats massa diferents a tot el país.
Clar, però refereixo la formació més en centre, no? La reflexió feta a nivell dels docents del centre, no?
Ja. No, una formació que vingui d'Escola Nova 21 directament,
no. Igual no serveix. Però em refereixo a la gent del centre, no? Perquè el que penso que treballar així representa això, molta reflexió i molta coordinació, no? I llavors una mica això, no? El fet aquest de tenir aquest suport als docents.
Canviar coses sempre costa i per tant sempre ha d'haver-hi algun impuls o alguna ajuda, no? Òbviament, i això ho deia un dels mestres que sortien al reportatge que van emetre per TV3, és a dir, hem de fer una escola diferent, una escola adaptada al present i al futur, persones que hem après d'una altra manera, no? I em sembla que textualment ho deia, no? Nosaltres hem après amb un determinat model i ara n'estem fent un de nou i de diferent, no? I òbviament sí que cal una adaptació, cal una modificació i un aprenentatge nou, però això sempre ha sigut així, eh? L'escola, amb etiquetes o sense, en moments o no, l'ofici de mestre és adonar-te cada dia que tens uns infants amb unes necessitats i, per tant, posar-te al dia. Moltes vegades aquesta formació te l'has de procurar tu, a vegades amb documentació, buscant les fonts, buscant altres professionals que treballin així i tenir intercanvis, no? I per això, en aquest moment, es planteja això de crear una xarxa. Dintre d'aquesta xarxa sí que 30 escoles tindran un seguiment específic, més intens, per tant, no sé, nosaltres no sé si estarem dintre d'aquestes 30 ni si estarem dintre les 200, no? Però bueno, la formació la intentem fer. De fet, a l'escola, sortosament, tenim tradició de fer formació en centre des de fa molt de temps i l'hem continuat mantenint. No sempre podem ser-hi al 100% tots els mestres perquè tenim unes obligacions familiars o d'altres activitats i, per tant, però cada curs fem tallers, fem seminaris interns de formació o, en aquest cas, aquest any farem aquest que citava abans en Joan Lluís de l'assessorament sobre tecnologies de la comunicació i de l'aprenentatge de la comunicació que vindrà gent de l'escola de Flix segurament a formar-nos, no? Per tant, anirem fent la formació. Mm-hmm. La que no tinguem la demanarem i la, no sé,
sí,
però sí, és necessària, òbviament.
Bé, el Jordi ens ha deixat perquè ens passem del temps sí. I hem de tallar aquí. Us volíem agrair moltíssim tota la informació que ens heu donat. Pensem que la feina que es fa a l'escola s'ha de conèixer, no tan sols els pares que ja tenen reunions puntuals, sinó tota la població, perquè això, no? El fet d'educar i de crear persones que han de reconduir el futur del nostre poble, penso que val la pena que se sàpiga, no?, la feina que es fa i que no és una feina fàcil, que el més fàcil és criticar-la, però que, com tot, no?, però que jo penso que hi ha molt treball personal, a part del que es pugui fer a l'aula, cada mestre té molta feina al darrere que és d'agrair. I això, us volíem donar les gràcies que ens ho expliquéssiu, que, bueno, que tenim ja doncs, una visió del que cap on va, no?, l'Escola Antoni Vilanova.
Al contrari, moltes gràcies a l'altre, Espera.
Moltes gràcies.
Doncs bé, fins aquí el programa L'Art d'Educar. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts al vespre. L'Isabel Gaià, en Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Oh, baby, oh, baby, oh, baby.